6 i 14 minuts, tenim ara ronda l'oposició. El nostre convidat és en Pere Josep Coll, d'Alternativa per Pollença. Pere Josep, benvingut, com estàs?
Bones, molt bé.
Veig que ha arribat aixut el manco,
sí.
Que saps qualque cosa. I te tenim aquí per repassar temes d'actualitat municipal. Ahir no vàrem poder fer programació, per tant hem traslladat la ronda que habitualment fem el dilluns cap vespre, cap a les 7:20, l'entrelladada avui dimarts, i bé, anem a repassar allò que ha estat notícia o d'allò que vos heu fet ressò Alternativa per Pollença al llarg d'aquestes darreres setmanes. Ahir a les xarxes socials vareu denunciar guerra bruta contra Alternativa, si talment ho deu vosaltres. Per quin motiu, Pere Josep?
Bé, sí, guerra bruta, ja estem acostumats, però si no se li pot dir d'una altra manera, aquests dies se mos ha fet arribar via WhatsApp un missatge anònim, evidentment, o a nosaltres no se mos ha facilitat quin és el redactor, no? Dient que Alternativa per Pollença, encapçalat per la seva regidora Marina Llobera, a la que disculp que avui no ha pogut venir, que han decidit prendre la justícia per la nostra compte i que estan denunciant a la Conselleria de Turisme suposats propietaris de cases de vivendes vacacionals en el terme municipal de Pollença perquè siguin inspeccionades, no? I que aquestes denúncies s'han fet sense xerrar prèviament amb cap propietari ni gent de la comunitat, no? Ells, aquest missatge també diu que l'experiència i altres destins i diferents estudis demostren que prohibir l'alquiler vacacional o lloguer vacacional, perdó, fa que no baixin el preu, sí que se necessita fer polítiques actives efectives per fomentar l'accés a la vivenda, no? I que l'únic objectiu que té Alternativa és fer polítiques populistes i cercar confrontar la població en lloc de fer una oposició responsable, i alhora demana que se faci difusió d'aquest missatge en un màxim nombre de contactes i perquè estiguin en el corrent d'aquesta situació, no? Evidentment, nosaltres no podem considerar més que guerra bruta això que està basat totalment en mentides, no? Nosaltres no hem fet cap denúncia i, si en cas, tan sols l'únic que hem fet aquest darrer temps, diríem, relatiu a això, ha estat compartir una publicació de Terra Ferida, no? Un grup ecologista, en el que ha compartit la preocupació per la falta d'habitatge residencial provocat en part per un lloguer turístic, no? I clar, si compartir aquesta publicació et cercar la confrontació i es fer polítiques populistes, pues queda bastant clar quin és el concepte de democràcia que tenen els autors d'aquest missatge, no? Nosaltres, en aquesta persona o en aquest grup de persones, perquè tampoc sabem, podem intuir de quin entorn surt, però tampoc, com que no sabem a ciència certa de què és, nosaltres l'únic que fem és instar en aquest valents a debatre públicament i amb arguments racionals en lloc d'intoxicar, mentir i jugar la por de la gent. Evidentment sabem que això no passarà, no? Que us anònims i us covards quedaran a casa, ja estem acostumats, basta veure les xarxes socials darrerament que estan plenes de perfil fakes i tal. No és la primera vegada que passa amb nosaltres, però bé, no mos queda més que denunciar-ho i instar la gent que no dona la cara que la doni.
Sorprenent, si més no, la fotografia d'un portal, la que es feia ressò Terra Ferida, un portal que era en un moll, no? A part, sí. De Pollença, en què saben que aquestes d'aquestes en què es posen les claus, normalment quan s'alloga un habitatge, sí. Que n'hi havia un bon grapat, no sé. Exacte. Si n'hi havia 7 o 8.
Sí.
Aquesta és la fotografia, per si algun dels nostres oients no l'ha pogut veure. Alternativa també està preocupat i està en contra de la pujada de preus a l'escoleta municipal de la Gola, perquè en el darrer ple de l'Ajuntament es va aprovar de forma inicial aquesta pujada de preus de l'ordenança que ho regula, per tant això encarirà el preu de l'escoleta municipal. Una postura que compartiu tots els membres de l'oposició, en el cas d'Alternativa ho trobau injustificat. Explica'ns una mica el cas, quins arguments s'han donat, perquè ho trobau injustificat, De quan serà aquesta pujada?
Bé, la pujada tot dependrà una mica en els serveis que s'opti a l'escoleta, perquè hi ha d'escoleta matinera, de menjador i tal, però estarien xerrant entre uns 30 i uns 70 euros mensuals per la diferent família, no? Dic, en funció dels serveis en què s'opti. Evidentment, com tu has dit, nosaltres ja ens vam oposar en el ple, vam votar en contra com tota l'oposició, i quan ja va fer, varen fer les famílies en un moment d'un tràmit inicial de consulta prèvia, no? Que ja varen posar de relleu que els preus vigents encara actualment ja eren superiors a la majoria d'escoletes de pobles propers, no? Evidentment, a part de votar en contra, nosaltres s'han presentat al·legacions en aquest període d'exposició pública, unes al·legacions perquè se mantenguin els preus vigents actualment i perquè sí que se mantenguin les bonificacions que sí que s'han introduït amb aquesta modificació. I per què no ho consideram justificat? Primer, perquè consideram que és un servei importantíssim, tant per al desenvolupament dels infants com per la conciliació familiar i per un tema d'igualtat de gènere. Tampoc està gent justificat en un ajuntament amb 28 milions d'euros o més de 28 milions d'euros de superàvit, a part que creiem que un servei com aquest, l'educació de 0 a 3 anys, no és que no hagi de pujar de preu, sinó que creiem que hauria de ser gratuït. I de la mateixa manera, creiem que tampoc és de rebut, i amb això també les famílies mos han mostrat el seu malestar, que se pugin els preus o que se faci una modificació dels preus quan ja s'han fet preinscripcions i s'ha informat a les famílies sobre uns preus que al final acabaran sent superiors. L'argument de la dreta, que vull recordar que s'han pujat el sou un 40%, és que aquesta escoleta tenia uns preus molt baixos i que podia suposar una competència deslleial cap a escoletes privades, no? Per tant, a nosaltres ens sembla bastant evident quins interessos defensen a aquest govern, que prioritzen unes empreses davant de les famílies i un servei públic accessible i de qualitat. Nosaltres aquí volíem fer menció especial a un nou regidor d'educació, un regidor d'UPI, que durant tota la campanya electoral se va omplir la boca de que ells serien un govern, uns càrrecs de consens, que cercarien un consens, la paraula més repetida durant la seva campanya electoral en el debat va ser un consens, i que com a primera mesura, esperem, encara no s'ha aprovat definitivament, perquè com a primera mesura durà una puja de preus de l'escoleta en totes les famílies i en tota l'oposició en contra. Creiem que en el final han passat del consens a fer la tasca bruta de la dreta més reaccionari.
De fet, heu presentat al·legacions, crec que avui acabava el període d'al·legacions, si no vaig equivocada, i s'ha de donar encara...
Avui era el darrer dia, sí.
S'ha de donar encara aprovació definitiva. Més notícies. Si mirat la premsa d'avui, en concret el diari Última Hora, es fa ressò de l'estat en què es troba el parc de la Gorla, centre de turisme ornitològic, que ha tornat a patir actes vandàlits, es troba en un estat d'abandonament, diríem, però que no és nou, perquè des de que es va obrir són episodis que es van repetint, i a més també aquesta notícia que es fa ressò d'una denúncia de Junts, es parla de que s'ha deixat caducar la concessió, que la concessió va caducar el passat mes de juliol. Des d'Alternativa, com ho veus? Vull dir, qui penseu que és el culpable d'aquesta situació que s'ha repetit, com dèiem, al llarg dels anys d'ençà que aquest parc està obert?
A veure, primerament el culpable principal és el que comet els actes vandàlics, no? Això ho hem de deixar clar, i des d'aquí el nostre rebuig i la nostra condemna a les persones que puguin cometre aquests actes, siguin a la Gola o siguin a una altra banda. Ara bé, crec que és més que evident que hi ha interessos en contra de la protecció d'aquest espai. Una altra alternativa, sempre hem defensat que aquest espai de la gola s'ha d'ampliar i se n'ha de millorar la protecció. Evidentment, el primer de tot que s'ha de fer és assegurar la gestió d'una forma correcta, i si ara mateix el contracte està caducat, el que s'ha de fer és regularitzar. Evidentment, s'ha d'intentar millorar també la part de vigilància d'aquesta zona. Si això s'ha d'incloure dins un nou contracte, o si s'ha de fer un altre tipus d'acció, qualsevol és benvinguda, però la nostra sensació sobre la gola és que en molts de casos no hi ha un interès real per protegir aquest entorn, no? I sempre quan arriben les eleccions sentim xerrar d'aparcaments, sentim xerrar de segons quines intervencions que creiem nosaltres que estan totalment oposades a el que és la conservació d'un entorn natural. Per tant, el que creiem és que realment fa falta és un interès real per protegir la gola.
Vosaltres heu denunciat l'abandonament, en aquest cas, del jaciment arqueològic del Pedret de Boca per part de les institucions. Quines són per vosaltres les mesures més urgents que trobeu que s'han de dur a terme?
Mira, vendria a ser un poquet el mateix, que enviant el concepte medi ambient per patrimoni, en aquest cas arqueològic o històric, no? Ara, la primera actuació que s'ha de fer és una neteja i una adequació. Però clar, si estan xerrant que el Consell ja va aprovar en un seu moment la delimitació d'un jaciment, i que això tampoc ha aturat diferents actes de vandalisme, sí, anam cada X temps i quan passa alguna cosa netejam ofens que se llancen per allà, però al final llevant les herbes que puguin créixer per allà, però ho tornam a deixar la sort de... anava a dir de deure, tampoc crec que la sort de deu, però bé, si ho deixam en mans de qualsevol, tornarà a ocórrer. En el final, Boca necessita una solució de continuïtat. I ara se toca fer una neteja, se toca prendre unes mesures de protecció, però després s'ha de prendre seriosament un projecte d'excavació. I una vegada excavat aquest jaciment, se l'ha de conservar i se li ha de donar difusió. Perquè basta veure que la gent de Pollença no sap, sempre xerrant de Bocoris, de Bocori, quan en realitat és un nom que està mal, que és incorrecte, no? I això a Pollença la gent ni ho sap, no? Crec que allà hi va haver un important poblat talaiòtic i després va esdevenir en una ciutat romana, i la gent ni és conscient d'aquestes coses. Clar, per arribar en aquesta consciència i a posar en valor això, fan falta un seguit d'actuacions perquè necessiten una continuïtat. Aquí s'ha fet una excavació concreta o diverses campanyes d'excavació i ja està. Després, quan passen uns anys, sí, ara això està abandonat, anem i ho fem un pont net. Aquí cap d'un parell d'anys torna a estar abandonat, ara anirem i la solució no és aquesta. La solució és donar-li continuïtat en utens. Ja t'he dit que ara, el primer, el més important, evidentment, és netejar-ho i protegir-ho mínimament, però després s'ha de pensar seriosament en excavar, després en conservar el que estigui excavat, i després en donar-li difusió, en senyalització i en posar en valor perquè la població pollencina, perquè les escoles, perquè tothom sàpiga el que hi ha allà. Però si al final anem prenent mesuretes petites, acaben sent parxes que no serveixen de res, i al cap d'un temps s'acaba tornant a degradar.
Aquest dijous serà ple extraordinari a les 4:30, com sempre ja sabeu que es pot seguir per la ràdio, si no també pot assistir com a públic. Del punt de l'ordre del dia, Alternativa destaca la pujada de sou i de dedicació també al 50% del regidor Mateu Soler. Vos pareix o no necessari que aquest regidor augmenti la seva jornada, donades les àrees que gestiona, i també arran de l'augment de la jornada, en conseqüència, la pujada de sou?
Evidentment, nosaltres considerem que és totalment innecessari, no? No mos sorprèn gens, evidentment. Crec que per aquest equip de govern és molt fàcil augmentar les dedicacions i augmentar els sous, i guanyant tots, no? Per tant, en Mateu tampoc havia de ser una excepció, no? I ha arribat la corresponent pujada i augment de dedicació. Òbviament estem en contra d'aquesta pujada, però no, sorprendre tampoc molt sorprendre d'aquest equip de govern. És bastant clar perquè són alguns d'ells en política.
Ha acabat una vegada ja el Festival de Música, aquesta 58a edició. Volia demanar-te quina opinió en tens, on teniu d'aquest festival d'enguany i també després de 3 anys de la gestió que n'ha fet el comitè de direcció artística, aquest comitè col·legiat que se n'han cuidat de la programació aquests darrers anys.
Bé, i això ara bé ho dic un poc a nivell personal, tampoc és que hi hem discutit en profunditat aquest tema alternativa, però sí que crec que a nivell artístic, durant aquests 3 anys, el Festival de Música ha recuperat bastant el seu nivell. Perdó. I hem passat de l'època del senyor Joan Valent, on veiem artistes, i ara no vull faltar uns artistes d'aquest tipus, però artistes que repetien any sí i any també, orquestes que sempre solien ser les mateixes, actuacions bastant relacionades amb l'entorn del director artístic, i amb aquests 3 anys hem vist un gir bastant important de lo que és la part artística del festival, recuperant una vessant més clàssica, sí. Això sí, saps que això podria ser discutible, és veritat que el senyor Joan Valent va obrir la literatura i altres vessants.
Cinema.
Sí, això és veritat que és discutible si volem que sigui més clàssic o que ho sigui menys, això és totalment interpretable i totalment defensable, però dins d'aquesta variant o centrat exclusivament en lo clàssic, sí que hi ha una cosa que és la qualitat. I jo crec que durant aquests 3 anys, un vot de qualitat ha estat important. Hi ha hagut, crec que l'únic grup que ha repetit, crec que és l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears, que crec que és imprescindible que sigui un poig, així entre cometes, l'orquestra resident del festival, és lògic, però crec que un nivell artístic ha pujat de forma però exponencial. Per tant, des d'aquí la meva enhorabona a la direcció artística actual del festival. En quant a la gestió, que ara, no sé, he sentit també que se vol... Que
el Batle, el rol de premsa de presentació en altres ocasions ha deixat entreveure, a través de les seves paraules, que vol un canvi de cara a l'any que ve, sobretot pel que tu deies, pel que fa a la gestió, perquè sigui més àgil, també per poder acceptar patrocinis econòmics més potents, i ha parlat de fórmules com ara una fundació. En aquest cas, què en pensaríeu?
A veure, ja que no fa molt se van suprimir l'escola de música, el patronat de la residència, crec que la tendència no és crear fundacions actualment, amunt això ja sabem que suposaria també un cost en quant a fiscalització i més feina per intervenció, per tant, sí, tots sabem que la llei Montoro dificulta a vegades la contractació de personal, hi ha poca gent que s'encarrega de lo que és gestionar la part de contractació d'un festival, però jo inclús crec que en aquest sentit aquestes darreres edicions han anat bastant millor també que durant l'època del senyor Joan Valent, que sobre la contractació en podríem fer un monogràfic, no? Per tant, sí, segurament que algunes coses se poden anar agilitzant, això sempre se pot anar agilitzant, però no crec que la creació d'una fundació sigui tampoc una bona solució en aquesta gestió. Crec que hi pot haver seguint tu mateix els problemes o que se poden arreglar sense crear la fundació.
I aquest estiu també hem parlat sobre la qualitat de l'aigua. Han tingut algun resultat puntual de nivell de contaminació les aigües de Cala Molins, també algunes platges del Moll, i també vam veure com un grup de veïnats de Passeig Vora Mar varen denunciar que la contaminació de les aigües es deu al vessament d'aigües fecals que es mesclen en gran part amb aigües pluvials. De fet, també la qualitat de l'aigua i el tema dels vessaments és constant a l'estiu poll en si. Quines mesures hauria de prendre l'Ajuntament davant tot això? Què en poden fer?
Bé, primer de tot, que quan hi hagi unes mostres o uns resultats que són negatius, no ocultar-los i fer-los públics, no? Això és el primer de tot, perquè és vera que hi va mal temps i que hi havia que estava prohibit un bany, però crec que la transparència és el primer de tot, i crec que publicar uns resultats de totes les plages, sigui d'on hi ha acte o no acte, crec que és un exercici de transparència, i a més que estan sent un tema de salut pública, que crec que s'hauria de fer, el primer. I després, evidentment, crec que hi ha una important tasca de cercar on hi ha aquesta problemàtica a la xarxa per acabar los basament. No crec que, al final, estan sent d'aquest estiu i de l'altre i de l'altre, és un tema que ve de molt enrere, i crec que seria, és important plantejar-se fer una inversió per detectar aquestes fulles i arreglar aquest tema. Ja no és una... És que estan xerrant d'una qüestió de salut pública, no? Ja no és una xerra de la imatge que se pugui donar o... No, estan xerrant que en aquestes platges hi neden nins... No ho sé, crec que és un tema que es mos han de prendre de forma més seriosa i sobretot a ser transparents i ser seriosos.
I una altra qüestió que també acoge de fa estona d'enrere és el tema dels fondejos, també de fondejos il·legals o irregulars al port de Pollença. Aquest estiu es van requisar diferents embarcacions precisament per fondejar de manera irregular al port de Pollença. Vosaltres vareu dir que això era un parxe. Davant d'aquesta situació, davant d'aquesta problemàtica que també molt d'estiu us en parlam, és difícil posar-hi ordre en aquest tema del fondejós?
Clar, veure, és difícil posar ordre, és com la mateixa les construccions il·legals. Si tu permets la primera, permets la segona, permets la tercera, clar, quan ja en tens mils, evidentment que és molt difícil posar remei. Evidentment que les actuacions que s'han duit a terme, crec que no les pot criticar ningú, s'han solucionat, s'han posat solució, o una cosa irregular. Per tant, no pots fer cap crítica. Però és vera que no és una solució total en un problema, ni està pensada tampoc d'una forma global per donar solució a això. És un simple nyap, però és un... el que hem dit, sí, un patxe, no la poden criticar, consideren que està bé, aquells fondejos eren il·legals i s'han de llevar d'allà, però creiem que fa falta una intervenció de molt més abast i molt més global per posar solució a això. Però sí, la dificultat és que has deixat créixer tant un problema que posar-li solució ara no és gens fàcil.
I una altra notícia d'aquesta darrera setmana. Finalment el fiscal ha tancat el cas contra quatre guàrdies civils que no varen atendre de forma deguda a Lucía Patrasco amb el trist desenllaç que tot coneixem, que va ser assassinada a mans de la seva parella o exparella. Imaginàveu que això acabaria així o no des d'Alternativa?
Mira, sí, imaginar sí que ho imaginau. Mira, no sé per què, però crec que això és la justícia que tenim a Espanya. Són quins cossos de seguretat, són quines persones, són quins entorns que mai són declarats culpables. I és així. En aquest país és quasi impossible condemnar a un policia, un guàrdia civil, un militar o un alt càrrec de X empresa o el que sigui. Per tant, sorprendre. No sorprèn, és la justícia que tenim, justícia per dir-li alguna cosa, que tenim en aquest país. Ara bé, és una autèntica vergonya, que una persona vagi en un quarter de la Guàrdia Civil d'un port de Pollença a denunciar, a dir que el seu home la matarà i no se faci res absolutament i se li digui que torni a casa seva i en aquesta dona l'acabin assassinant. No sé, és que... Jo m'ha semblat tant d'aquí això, com crec que li sembla a la majoria de persones, si després han rellevat la cúpula de quarter, en aquesta gent els hi faran els canviaran de destí i tal, és com arreglar les coses segons quins cossos, no? Però això no és la justícia que se li aplica o que se li tocaria aplicar a un ciutadà de l'estat espanyol. I evidentment fa molta ràbia llegir aquestes notícies, però sorprendre, per desgràcia, a l'estat espanyol no sorprenen. Mm-hmm. És així, és una vergonya, és indignant, però sorprendre a Espanya no sorprèn gens.
Mm-hmm. Però Josep Vidó, així han repassat l'actualitat d'aquestes darreres setmanes i res, fins aviat, d'aquí 3 setmanetes, tornareu a ser per aquí i continuarem comentant tot allò que va passant a Pollença. Gràcies per haver vingut.
Adéu.